Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 11 de novembre del 2023. Un dia més ens toca parlar del despoblament, i és que és un dels principals problemes a la nostra comarca. És per això que durant aquest mes té lloc un cicle de diàlegs per reflexionar i buscar estratègies sobre com fer-hi front. Sovint, un dels principals problemes és la falta d'un habitatge digne que permeti a la gent quedar-s'hi a viure durant tot l'any. I un afegit és que molts habitatges es converteixen en pisos d'ús turístic i hauríem de ser conscients que si tenim un problema d'habitatge i de pèrdua de població, doncs hauríem d'intentar que les cases siguin per aquells que volen viure al poble tot l'any, perquè seran ells els que contribuiran a frenar el despoblament i tots els problemes que això comporta. És per això que és important que el govern de la Generalitat hagi decidit regular el nombre de pisos d'ús turístic, perquè no pot ser que hi hagi municipis amb més llits per turistes que habitants, ni pobles on no puguis trobar una casa per tot l'any, però que cada setmana s'omplin de turistes. De tot això en parlarem avui en un informatiu en el que també repassarem les dades de l'atur del mes d'octubre, i us explicarem que la Deo Montsant ha participat a la Fira Pro Wine de Xangai. També que la vinateria Aguiló de Falset ha estat reconeguda com la millor botiga especialitzada a l'International Wine Challenge Industry Awards Spain 2023. També que el Molà ha recuperat la tradició del pubillatge i que aquesta tarda el Celler del Marroig presenta la nova anyada del Vino Vell. Com sempre, acabarem amb el repàs a l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! Benvinguts al butlletí intersetmanal de Ràdio Falset. Us parla Manel Sales Martori. L'atur va augmentar en 15 persones al Priorat durant el mes d'octubre. Així doncs, actualment hi ha 310 persones sense feina a la nostra comarca, el que representa una taxa d'atur del 7,01%. Per municipis on l'atur puja més és a Cornudella, on 5 persones es van quedar sense feina durant el mes anterior. També a Marçà, 3 persones van incorporar-se a les llistes de l'atur, mentre que a Poboleda i a la Torre de Fontaubella en van ser 2. Per contra, l'atur va baixar en una persona a Bellmunt, als Guiamets, al Molà i a la Vilella Alta. Falset, en tant que és el municipi més gran de la comarca, és el que concentra més persones en situació d'atur, en total 100. El segueixen Cornudella amb 38, Marçà amb 30 i el Marroig amb 23. A la banda contrària hi trobem el Lloà amb només una persona en situació d'atur, la Figuera i la Vilella Alta amb 2 i Margalef i Pradell amb 3. Si ens fixem amb la taxa d'atur registrat, però, els municipis que tenen un percentatge d'aturats més elevat són Marçà amb un 11,54% i el Marroig amb un 10,63%. La resta de municipis se situen per sota del 10% i destaquen el Lloà amb un 2,17%, Pradell amb un 3,85% i Porrera amb el 4,21%. En el conjunt de Catalunya es va registrar un augment de l'atur registrat de 4.261 persones al mes d'octubre, el que deixa el nombre de persones en atur registrat en 339.693. El nombre de persones afiliades a la Seguretat Social va pujar 12.882 persones de mitjana, el que implica que ara hi ha més de 3.700.000 persones afiliades a Catalunya. El Consell Comarcal del Priorat organitza el cicle de diàlegs sobre despoblament a la comarca. Al llarg de 5 sessions s'abordaran qüestions relacionades amb l'urbanisme, l'habitatge, la sobirania quilòmetre zero o la diversificació de l'activitat econòmica que permeti investir estratègies i trobar solucions per frenar i revertir el despoblament de la comarca. El president del Consell Comarcal del Priorat, Sergi Méndez, explica quins són els objectius del cicle.
L'objectiu de les xerrades és precisament posar el focus en aquells temes que hem detectat que tenen una relació directa amb, amb el fenomen del despoblament, com pot ser doncs, les qüestions vinculades a l'economia, qüestions més socials, relacionades amb l'habitatge, i també doncs, plantejar propostes i conèixer d'altres projectes que s'estan duent a terme d'altres territoris que per fer front precisament a aquest fenomen tan generalitzat.
El cicle arriba després que en el darrer any i mig s'hagi impulsat un procés participatiu que ha visitat els 23 pobles del Priorat i que ha permès fer una diagnosi i identificar els principals problemes que tenen els municipis en concret i la comarca en general segons els diversos agents polítics i socials. En aquest sentit, s'ha conclòs que les principals causes del despoblament a la comarca del Priorat són la falta d'habitatge, la manca de serveis o la poca diversificació econòmica, entre d'altres.
Així és, són quatre elements que s'han detectat fruit de tot un procés de participació que dura 2 anys, on han pogut participar consells comarcals i també els propis ajuntaments de la comarca, i que tots han posat el focus precisament, o han posat de manifest, que aquests quatre temes, habitatge, diversificació econòmica, urbanisme i la sobirania de quilòmetre zero, la gestió dels recursos de manera directa des de la comarca, tenen una incidència notable en el fet que any rere any la comarca perdi població. De tal manera que creiem que si posem el focus en ells i som capaços de dur a terme accions concretes en aquests àmbits, doncs potser podrem revertir o, si més no, poder fer front a la pèrdua constant de població que pateix la comarca.
El cicle de diàlegs va arrencar ahir al vespre a Falset amb una jornada de debat al voltant de l'urbanisme. L'objectiu d'aquesta primera sessió era mostrar polítiques concretes que afecten a la planificació urbanística per revertir les causes del despoblament a partir de l'experiència de la comunitat de municipis de les Garrigues Altes. En les següents setmanes tindran lloc les altres sessions. El 17 de novembre, a Cabassers, el debat girarà al voltant de la qüestió de l'habitatge, mentre que el dia 24, a Ulldemolins, serà el torn per parlar sobre les sobiranies quilòmetre zero. L'1 de desembre, al Molar, la jornada abordarà qüestions sobre diversificació econòmica. Totes les sessions seran conduïdes per la consultora d'arquitectura social Itziar González, que també ha liderat el procés participatiu que acaba ara, i comptaran amb la participació d'experts que ajudaran a donar una mirada més aprofundida de les possibles solucions i accions a desenvolupar. El president del Consell manifesta la voluntat que aquestes xerrades arribin al màxim de població de la comarca.
Són xerrades obertes a tothom, són temàtiques, és a dir, cadascuna amb un d'aquests temes en concret, i amb persones vinculades i expertes en la matèria. I la idea és acostar-les a tothom. De fet, també és veritat que aquestes xerrades es gravaran i estaran disponibles també a través de xarxes perquè qualsevol persona interessada la pugui veure en qualsevol moment. Perquè el fet és també difondre i fer arribar doncs, els missatges i aquestes experiències a quant més gent millor, perquè sigui coneixedora i també perquè pugui ser activista, no? També perquè aquí està clar que ho anem tots junts i treballem en xarxa, o si no serà molt complicat poder treballar.
El cicle de debat acabarà amb una sessió de conclusions que tindrà lloc en el marc de la 5a edició del Dia del Paisatge, que se celebrarà el proper 16 de desembre a la Cartoixa d'Escaladell. El govern de la Generalitat ha aprovat un decret llei per regular els habitatges d'ús turístic mitjançant l'obtenció d'una llicència urbanística prèvia i d'una autorització turística en un total de 262 municipis de tot Catalunya, dels quals 6 són del Priorat. Concretament, es tracta de Cornudella, Falset, La Morera, La Vilella Baixa, Margalef i Poboleda. Es tracta de municipis que presenten problemes d'accés a un habitatge permanent o que ja tenen més de 5 pisos turístics per cada 100 habitants, o bé que compleixen amb 2 requisits. Amb el nou decret del govern, aquests municipis no podran atorgar llicències d'obertura de pisos turístics fins que adaptin el seu planejament urbanístic al nou decret llei. I és que l'aparició del fenomen dels pisos d'ús turístic és una de les causes de la disminució del nombre d'habitatges que es lloguen com a allotjament permanent. Això és degut al fet que els pisos d'ús turístics no són de nova construcció, sinó allotjaments existents que canvien de destinació. Aquesta tendència dificulta encara més l'accés de les persones i famílies a una llar habitual en un moment de creixement de la demanda de lloguer i en un context d'increment de la població catalana. Així doncs, ara, els ajuntaments hauran de modificar el seu planejament urbanístic per permetre expressament la compatibilitat de l'ús turístic amb el d'habitatge. Això només serà possible si, alhora, també poden justificar que compten amb prou sòl per a habitatges destinats al domicili habitual i permanent de la població resident. I en qualsevol cas, es podran atorgar com a màxim 10 llicències de pisos turístics per cada 100 habitants. L'Ajuntament de Falset ha obert el període de sol·licitud de subvencions per donar suport a la realització de programes, activitats i projectes que desenvolupen les entitats i associacions sense ànim de lucre al municipi en els àmbits cultural, social i esportiu. Poden ser objecte de subvenció els programes i activitats que fomentin l'activitat cultural, la pràctica de l'esport, l'atenció immediata a persones en risc d'exclusió i la cohesió social. L'atorgament de les subvencions i la determinació de les quanties tindrà en compte criteris com la necessitat, els objectius, l'execució temporal del projecte o l'interès social i els valors que vol transmetre, entre d'altres. Les entitats que vulguin acollir-se a aquesta línia d'ajuts de l'Ajuntament tenen fins al 20 de desembre de 2023 per presentar les seves sol·licituds. Aquestes s'hauran de presentar per seu electrònica amb certificat digital de l'entitat. Tota la documentació relativa a aquesta subvenció es pot trobar al portal de transparència de l'Ajuntament de Falset. Aguiló Vinateria de Falset ha obtingut el premi com a millor botiga especialitzada a l'International Wine Challenge Industry Awards Spain 2023. Es tracta d'uns premis que a l'Estat es concedeixen des de fa 8 anys, tot i que al Regne Unit, on van néixer, es lliuren des de fa 25 anys i compten amb un gran prestigi. L'objectiu d'aquests reconeixements és premiar el treball de sommeliers, educadors, distribuïdors, comercialitzadors, agents, promotors i tots aquells que intervenen en el camí que apropa el vi al consumidor final. El propietari d'Aguiló Vinateria, Enric Aguiló, es mostrava molt satisfet pel premi en què tenia com a rivals dues botigues especialitzades més, una de Madrid i una de Jerez.
Bé, doncs estem molt contents d'haver rebut aquest premi perquè doncs és un premi que otorga la Wine International Challenge, que és una organització que premia els professionals que estem amb el vi, concretament en botiga especialitzada, doncs sí, realment és en l'àmbit d'Espanya i doncs, bueno, sí, la satisfacció és gran.
Aguiló també destacava que aquest reconeixement també és molt positiu per un territori com el Priorat.
Bueno, al final crec que sí que és molt positiu, no?, pel fet de que doncs, bueno, donar un nom i un prestigi, i bueno, és un reconeixement més dels que hi han també amb els grans vins de la comarca i al final doncs, tot suma, no?
L'acte d'entrega dels premis va tenir lloc la nit de dilluns a l'hotel NH Collection Madrid i s'hi van lliurar un total de 28 guardons. A banda d'Aguiló Vinateria, el jurat també va reconèixer, entre d'altres, la feina de Marquès de Murrieta com la millor botiga celler, el festival Vino Somontano per la millor campanya de màrqueting, el festival de Peralada per la millor campanya de promoció i l'hotel Tio Pepe com el millor hotel. La denominació d'origen Montsant ha participat aquesta setmana a ProWine Shanghai, que s'ha tornat a celebrar després que, a principis d'any, la Xina relaxés les mesures de quarantena per als viatgers estrangers. La fira ha tornat així a obrir les portes del Shanghai New International Expo Center als expositors internacionals per primera vegada des de la crisi sanitària de la Covid i ha celebrat el seu 10è aniversari posicionant-se com a fira imprescindible en el calendari del sector. La D.O. Montsant ha comptat amb un stand propi dins de l'illa de Prodeca, on s'han pogut conèixer de primera mà els projectes de la D.O. Montsant, així com els vins dels diferents cellers participants. A més, la D.O. Montsant va organitzar una masterclass centrada en les varietats històriques, les garnatxes i les caranyenes. El tast va ser dijous i va estar conduït per Sam Cheng, un dels ambaixadors amb qui la D.O. Montsant compta a la Xina i amb qui col·labora habitualment en la realització de tastos i masterclass al país. El celler El Marroig ja té a punt la nova anyada del seu emblemàtic vi novell i ho celebrarà aquesta tarda amb la tradicional festa de presentació que enguany arriba a la 14a edició. El grup Gertrudis seran els padrins de la popular festa en aquesta edició, així com els encarregats d'espinjolar la bota, donant el tret de sortida a tot un vespre de celebració, on el punt musical anirà a càrrec de la formació ballenca i la seva rumba catalana. La festa arrencarà a les 8 del vespre a la plaça del Celler Marroig, amb el concert de Manos Rock, que escalfaran l'ambient abans del pregó dels padrins i l'espinjolament de la bota, per continuar amb el concert de Gertrudis a partir de les 10. Al llarg de la nit, els assistents podran gaudir de la nova anyada del vi novell, així com del nou oli del raig, perquè puguin degustar també l'oli de la nova collita. I a més, tapes gastronòmiques de proximitat amb oferta també per a vegans i una proposta fotogràfica perquè tothom pugui emportar-se a casa un record de la festa d'enguany del vi novell del Celler El Marroig. La imatge del vi novell 2023 gira al voltant de la celebració de la primera collita i tot el que implica per als elaboradors en general i per al poble del Marroig en particular. A més, enguany i per primera vegada, el disseny de l'etiqueta ha estat escollit a través d'un concurs obert a estudiants, professionals i aficionats al disseny, i que va guanyar Martí González Monés, estudiant d'arquitectura del Prat de Llobregat, d'entre les gairebé 200 propostes rebudes. El Molà va celebrar el passat diumenge l'acte de proclamació del pubillatge del municipi. L'alcalde Pere Pellejà explica en declaracions a Ràdio Falset que és la primera vegada que l'hereu i la pubilla del Molà es proclamen de forma oficial i institucional.
Vam proclamar el pubillatge del Molà i bueno, era una cosa que es feia fa molts anys, però no d'una manera institucional ni oficialitzada. Llavors, nosaltres, a través de foment de les tradicions catalanes, ho van fer d'una manera més oficial i institucional.
Segons l'alcalde, és una forma d'involucrar els joves del poble en els aspectes socioculturals i tradicionals de Catalunya.
Quan vam fer el prego de festes majors, que ja va vindre l'hereu de Catalunya, ja vam declarar la nostra intenció doncs, de fer tindre aquest acte i tindre el pubillatge establert al municipi del Molà. Perquè també és una manera de que l'associació de joves i el jovent doncs, tinguin inquietuds i s'impliquin en aspectes pues, socioculturals i tradicionals de Catalunya, de defensar els valors del nostre país. Poder defensar també pues, el territori pues, des d'un àmbit pues, més institucional, més protocolari, d'actes festius, per pues, tindre aquesta imatge no, que representa tots aquests aspectes.
Així doncs, Paula Guzmán i Joel Sentís van ser escollits pubilla i hereu del Molà 2023, en un acte que va comptar amb la presència d'una representació del pubillatge territorial, entre els quals l'hereu de Catalunya i la pubilla de les comarques tarragonines. Durant l'acte també va tenir lloc una cercavila amb músics locals i els capgrossos del poble recentment recuperats. Guzmán i Sentís s'estrenaran en el seu paper de pubilla i hereu del Molà en l'acte de proclamació de l'hereu i la pubilla de Catalunya que se celebrarà a Falset el cap de setmana del 18 i 19 de novembre. Tot seguit, els esports.
Els esports.
Nova victòria del Falset Esportiu, que es va imposar per 4-1 davant del Costa Daurada. Els falsetans van dominar el partit des del principi i al descans ja guanyaven per 3-0 gràcies als gols de Jaume Montalvo al 23 i Roman Grigoriev al 40 i al 44. A la represa, altre cop Montalvo ampliava el marcador i no va ser fins als minuts finals que el Costa Daurada va fer el gol de l'honor. Així doncs, 3 punts més per a un Falset que ja en suma 16 i és quart a la classificació. En la jornada d'aquest cap de setmana, l'equip de la capital del Priorat rebrà el Mas Pellicer. El partit serà avui a 4:45. La Unió Esportiva Porrera, per la seva banda, només va poder arrencar un punt del camp del Cué, el Cambrils. Els prioratins es van avançar a la primera part gràcies a un gol de Lukman Dembélé, però a la segona meitat els locals van aconseguir l'empat a 1, resultat que ja seria definitiu. D'aquesta manera, el Porrera suma un punt més i és 12è a la taula amb 7. Aquest cap de setmana l'equip del Priorat rebrà la Selva del Camp demà a les 5, en el que serà el partit de festa major. Victòria també per als juvenils del Falset Esportiu, que es van imposar per 4-3 al Montblanc. En un partit força igualat, els nois de la capital del Priorat es van fer amb els 3 punts gràcies als gols d'Àlex i Adrià Pérez i Carlos Ortiz. Els juvenils, per tant, sumen els 3 punts que els situen segons amb 12. Avui a les 3, els nois visiten el camp del base de l'Hospitalet de l'Infant. En futbol sala, el Priorat Nord es va imposar per 6-7 a la pista del Castell d'Or Vila-rodona. Polchi Xerxa, amb 4 gols, Miquel Baiget amb 2 i Pau Anguera van ser els golejadors de l'equip cornudellenc, que és 5è a la classificació amb 6 punts. El Capçanes, en canvi, només va poder empatar a 4 a casa davant del Vandellòs. Tot i que els prioratins van aconseguir posar-se 4-1 al marcador gràcies a les dianes de Pere Abante i Joaquim Torné, un mal final del partit va permetre que els del Baix Camp aconseguissin l'empat. Tot i això, el Capçanes suma el primer punt de la temporada i és penúltim empatat amb el Flix i el Tivissa. A segona catalana, el Guiamets Futbol Sala va caure per 5-6 a casa davant del Riudecanyes B. Els guiametans van pagar un mal inici de la segona part que va fer que els del Baix Camp es fiquessin al partit. Així doncs, primera derrota per a un Guiamets que perd el liderat i cau fins a la cinquena posició. Un liderat que passa a mans del Marroig, que es va imposar per 8-3 a l'Interrasquera. Els marroixans no van tenir rival i es van imposar gràcies als gols de Bernat Fernández, Xavier Carrascosa, Àlex Cabré i Arnau Vidal. Aquest cap de setmana es disputa la primera fase de la Copa Tarragona amb la participació de 3 dels 4 equips de la nostra comarca. El Marroig jugarà avui a les 5 contra el Tivissa, mentre que els Guiamets i el Capçanes s'enfrontaran en un nou derbi prioratí demà a les 12 a la pista dels guiametans. Finalment, en futbol sala femení, el Capçanes es va imposar per 5-3 al Balaguer. Per les capçanenques van marcar Eliana Pritchard, Mariona Barceló, Olga Pelleja i Sofia Palm. Amb aquesta victòria, les capçanenques són terceres amb 9 punts. En canvi, l'Alforja Priorat Nord va caure per 1-0 a la pista del Montblanc i és 5è a la classificació amb 6 punts. Aquest cap de setmana, les noies també disputen la Copa Tarragona. El Capçanes visita la pista del Vila-rodona avui a 4:45, mentre que l'Alforja Priorat Nord s'enfrontarà contra el Laguna a casa a partir de les 5. I ara, el temps amb l'Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana que hem tingut una certa variabilitat amb algunes pluges poc importants, fruit del pas d'alguns sistemes frontals que hem, associats a borrasques que ens han regat una mica el territori, molt menys, però ni molt poca importància. També han aparegut en aquesta setmana algunes petites glaçades enfondalades aquí a la nostra comarca, i això doncs, ja ens anuncia que l'hivern s'acosta. De totes maneres, per avui dissabte ens ha passat, o està passant en aquests moments, un sistema frontal molt debilitat, pot caure 3 o 4 gotes o molt poca cosa en total, i però passarà molt de pressa i s'allunyarà ja ràpidament. Per demà diumenge l'estabilitat ja està garantida, pujaran les temperatures, una pujada que també es mantindrà els primers dies de la setmana vinent. I en quant a efemèrides, hem de destacar que té el dia com avui per l'any de l'any 2001, un gran temporal de vent i pluja afectava les Illes Balears, de tal manera que hi va haver 4.000 arbres arrencats.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.